Avui fa 50 anys de la major catàstrofe natural de Catalunya. El que avui en dia es coneix com la Riuada del Vallès s'han vendut les vides d'unes 700 persones, segons els càlculs varien una mica. A banda del desastre que va suposar físicament, també va tenir unes conseqüències doncs, el règim franquista d'aleshores, i això és el que volem parlar amb l'escriptor i periodista Ferran Sales, que ja ens escolta des de l'altra banda del fil telefònic. Senyor Sales, bon dia.
Bon dia.
Bé, primer de tot, m'agradaria que m'expliqués què és el que li... què va motivar doncs, que vostè es posés a fer aquest recopilatori, aquesta investigació que ha donat lloc al llibre La Riuada de Franco.
En res en concret, senzillament el meu fill viu al Vallès, viu a Sabadell i fa aproximadament un any i mig vam estar parlant de la darrera vegada que jo havia estat al Vallès i que havia estat a Sabadell, i comentant-li d'una manera absolutament anecdòtica i distesa, jo li vaig dir, em sembla que l'última vegada que jo vaig estar al Vallès, a Sabadell, va ser quan l'arribada del 62, que llavors jo tenia 15 anys, que vaig anar com a voluntari. I llavors el meu fill em va dir, el Lluís Sales, em va dir, pues això, d'això farà, l'any que ve farà 50 anys. I em vaig quedar amb aquesta... amb aquesta reflexió del Lluís Sales, i el dia següent li vaig enviar un e-mail i li vaig dir, escolta, què et semblaria si féssim un llibre sobre la Riuada? I em va contestar endavant i ens vam posar a treballar sobre la Riuada.
Per tant, vostè, en certa manera, ho va viure de... en primera persona. No potser la Riuada en si, però sí els efectes, no? Si diu que va anar-hi de voluntari.
Bueno, la veritat és que jo penso que tota la gent... de la meva edat cap endavant, tothom va viure de manera directa o indirecta la dita malament Riuada del Vallès, que va afectar el Vallès, però també va afectar amb unes altres poblacions d'unes sí. altres comarques de la província de Barcelona.
Sí, d'això m'agradaria fer un petit comentari, és cert, doncs Rubí és una de les ciutats que va rebre més, Terrassa també va ser, però vaja, el riu Besòs també va patir una gran crescuda i aquella zona també va rebre doncs, aquestes conseqüències i potser no és tan coneguda.
Anem a veure, oficialment la Riuada es commemora el dia 25, que és la matinada, que es produeix entre el dia 25 i el 26, i afecta, principalment afecta al Vallès i afecta totes les rieres que van a donar al Besòs. Per tant, acaba afectant a les poblacions que estan a la desembocadura del Besòs, com per exemple Sant Adrià. Però després, el 4 de novembre, hi ha una nova riada, o riuarada, o riuada, com es vulgui, que afecta la zona del Prat i del Baix Llobregat, que té efectes similars a la 25-26 i que és poder de la que menys es parla. Amb el qual tenim que en un plaç de 2 mesos hi ha 2 riuades prou importants que afecten a una gran part d'aquesta àrea de la província de Barcelona. Si a això afegim un altre fet, i és que el 25 de desembre es produeix una gran nevada sobre Barcelona i sobre l'àrea de Barcelona, tindrem tota una acumulació de fets climatològics, de desastres climatològics, que d'alguna manera marquen la vida de la població.
Sí, i vostè ho ha dit abans, que hi ha com a mínim una generació o dues que ho van viure i que segurament, si ara els hi preguntéssim, tindríem molt frescos tots aquests records. Però vaja, anem a parlar, si de cas, del seu llibre, del seu estudi, La Riuada de Franco. Ara m'agradaria que ens digués el subtítol del llibre, perquè ja indica, no?, doncs, cap on va la seva direcció. Si no m'equivoco, el títol complet seria La Riuada de Franco, pugnes polítiques, propaganda i corrupcions.
Sí, exactament. Vull dir, nosaltres, quan vam començar a fer el llibre i fer l'investigació, una investigació que ha durat un any, que s'han regirat una dotzena d'arxius i hem parlat amb una veintena de persones, el que sí que havíem vist és que la riuada, tota la riuada del 25 al 4 de novembre, estava molt estudiada, des del punt de vista oral. S'havia recollit tota la història oral i durant aquests 50 anys el que s'ha fet d'una manera molt minuciosa i molt interessant, s'han recollit els testimonis orals. I llavors hi ha testimonis orals a tots els puestos, a tots els pobles s'han anat recollint testimonis orals, fotografies, s'han anat recollint... S'ha fet una investigació pràcticament al mateix tipus d'investigació. I llavors nosaltres hem optat per fer un altre tipus d'investigació. Nosaltres hem deixat de banda el testimoni oral dels damnificats, de les víctimes, de les persones que van patir directament aquesta riuada, i hem anat a buscar què és, políticament, de quina manera va afectar la riuada, quines forces polítiques es van moure, com la riuada va trastocar el teixit polític i el teixit social de Barcelona, per no dir el teixit polític de Catalunya i fins i tot el d'Espanya.
Un primer moment, que això ho recordarà molta gent, es va acusar el règim de no reaccionar a temps. De fet, va ser el que avui en dia es diu la societat civil, doncs, qui primer va prestar auxili, doncs, a les poblacions més afectades. És conegut també el cas, doncs, a la funció que va tenir la ràdio per recollir, doncs, moltes mesures. Però després, a cap d'uns dies, el règim va veure-ho com una oportunitat, doncs, per dir-ho d'alguna manera, per quedar bé, oi? Que és així? Què va fer, doncs, el règim encapçalat per Franco?
Més o menys la seqüència és, el dia 25, la nit que es produeix la riuada, hi ha un buit polític a Barcelona. No està ni el governador civil ni està l'alcalde de Barcelona, estan fora de Barcelona, estan a Madrid. I llavors aquí hi ha un buit de poder absolutament total i qui, l'únic... Que controla la situació, que coordina la situació, que coordina les ajudes, és Ràdio Barcelona. I llavors Ràdio Barcelona assumeix una feina que tenia que haver fet l'administració. Quan aconsegueixen tornar al governador civil, quan aconsegueixen tornar a l'alcalde, però sobretot al governador civil, el governador civil crida el Ràdio Barcelona i diu: escolteu, pareu, perquè esteu fent feina que tinc que fer jo, que té que fer l'administració com responsables d'aquest territori. I aquí entra la primera gran confrontació, entra una confrontació entre Ràdio Barcelona i Govern Civil. Govern Civil amenaça a fotre a la presó el Soler Serrano, que és el locutor, i el Manuel Tarín, que és el director en funcions de Ràdio Barcelona, però allò no es pot aturar perquè hi ha tota la massa de gent donant coses, anant a Ràdio Barcelona, escoltant el Soler Serrano. El Soler Serrano va coordinant forces, minyons de muntanya, capellans, dona informació, fa de mitjancer, els alcaldes truquen al Soler Serrano. Vull dir, queda absolutament bandejada l'administració franquista. I això dura 3 dies. Dura 3 dies perquè el govern no té manera de parar-ho i perquè pacta amb Ràdio Barcelona que vale, ho faran durant 3 dies, però el dia que arribi el Franco, que em sembla que és el dia 30, això s'aturarà i llavors el que fa el govern, el que fa l'administració, és deixar d'enfrontar-se a Ràdio Barcelona i segrestar tota la feina que està fent Ràdio Barcelona. I llavors assumir la responsabilitat l'administració. El que passa que amb un to i amb un caire diferent, perquè ja no és el voluntariat, sinó que és l'ordeno y mando, és el control dictatorial dels mitjans per atendre els afectats.
Entenc. Vostè en el seu llibre diu que un cop passa això que ens explicava, no?, que és l'autoritat franquista, doncs la dictadura, vaja, que assumeix aquestes tasques, que aleshores és quan comença una mena de campanya de propaganda.
Tot va barrejat. Vull dir, evidentment, el govern es fa amb el control de tots els serveis assistencials de la riuada, no té aparell, no té aparell social, no té aparell administratiu per fer front a això, llavors traspassa els poders per atendre els efectes de la riuada a la secció femenina. Per què fa? Per què li traspassa els poders a la secció femenina? Que no parlo de la OGE perquè pràcticament està, no té gent. Però la secció femenina sí. I què té la secció femenina? La secció femenina té dos coses. Té quadros de la secció femenina, i sobretot té unes noies que fan el servei social. O sigui, que estan fent el servei militar femení dintre la secció femenina. I són aquestes noies les que en realitat fan les que surten al carrer. El govern dona tota l'autoritat i tota la potestat a la secció femenina perquè intervingui als municipis, ordeni, reculli, distribueixi ajudes, etc, etc. I quan fa això el govern civil i otorga tots aquests poders a la secció femenina, la secció femenina, el govern, invadeix el terreny municipal, el terreny de l'administració municipal, i llavors els alcaldes es queixen i diuen, escolta, això són atribucions meves, no són atribucions de la secció femenina. I aquí comença a haver-hi uns enfrontaments molt serios. Una acaba amb el cese de l'alcalde de Rubí, el Miquel Rufé, i uns altres, evidentment, són alcaldes que se'ls posa de cara a la paret, com el de Sabadell, com el de Terrassa, i que poc després, uns mesos després, o un any després, es veuen també obligats a presentar la dimissió.
Un d'altre dels aspectes que vostè també, vostè i el senyor Lluís Sales tracten al llibre, és que aquesta campanya té com una contracampanya, no sé si és la paraula adequada, que va estar encapçalada pel president de Catalunya a l'exili, pel senyor Josep Tarradellas. M'agradaria també que ens fes allò 5 cèntims de com va anar això i per què en Tarradellas doncs, va fer aquest pas.
Anem a veure. El règim, el que va veure aquí van ser dues coses. Que tenia que controlar la campanya, aquesta campanya d'ajuda als afectats. No volia comptar amb els voluntaris, perquè comptar amb els voluntaris significa donar poder al poble, significa tot el contrari a lo que era el règim en essència, que era l'orden i mando. Els voluntaris és una altra cosa. Això és el primer objectiu clar que va tindre l'administració. I el segon objectiu que va tindre l'administració és treure profit d'aquesta situació. El règim estava absolutament la imatge del règim estava deteriorada. A la primavera del 62 hi ha les vagues d'Astúries, al juny hi ha el contuberni de Múnich, en aquella època hi ha una sèrie de fusillaments. De cara a l'exterior, a Espanya, el règim franquista estava molt mal vist. Llavors el nou ministre d'Informació i Turisme, que era el Fraga Ibarne, decideix utilitzar la riuada per d'alguna manera donar-li una vàlvula d'oxigen al franquisme. I això és el que fa, simplement això és el que fa. Llavors tot està en funció del Franco, tot es converteix en una gran propaganda política del Franco, i la primera persona que ho veu des de fora és el Tarradellas. El Tarradellas és l'auxili de Sant Martí Lebó. El mateix dia de la riuada veu que el règim utilitzarà això en benefici propi. I llavors el Tarradellas ordena a tots els exilats catalans a través de les ambaixades, a les ambaixades de la Generalitat o les delegacions de la Generalitat a Amèrica, a França, als Casals, que recullin diners. Però els dona un ordre textual: recolliu diners, cal solidaritzar-se amb els damnificats, cal recolzar Catalunya, però ni un cèntim, ni un cèntim al Franco. I això topava amb l'administració franquista, que havia fotut una caixa única a Madrid des de la que controlava amb un despreci total cap als catalans, fins i tot els catalans del règim, controlava a qui es devia pagar, quan es devia donar, tot. Llavors, el Tarradellas ho va moure tot perquè aquests cèntims anessin a Catalunya directament als damnificats. I aquí és on el Tarradellas va tindre un problema, perquè el Tarradellas diu, molt bé, i ara com faig entrar aquests diners a Catalunya, com els reparteixo directament?
Llavors, i com s'ho va fer?
Aquest és el tema que és la part política més interessant i la que per nosaltres és més novedosa. Llavors és que algú li va aconsellar que es posés en contacte amb Montserrat, amb l'abat esquerre de Montserrat. El Tarradellas, des del fi de la Guerra Civil, o abans del fi de la Guerra Civil, estava molt allunyat de Montserrat. Montserrat culpava el Tarradellas de l'assassinat d'uns monjos de Montserrat, Tarradellas no tenia relació amb Montserrat, llavors Tarradellas, a través de persones interposades, demana veure l'abat esquerrer i es celebra a la tardor del 62 una reunió secreta a Lió i una altra a Bordeus. La primera no està a l'esquerrer, la segona sí que està a l'esquerrer, i llavors allà hi ha el gran retrobament polític després de 26 anys d'allunyament entre el Tarradellas i l'abat esquerrer. Els dos seuen en un restaurant per dinar, i al llarg d'aquest dinar a l'esquerrer li diu al Tarradellas: cap problema, nosaltres farem entrar clandestinament els diners a la zona damnificada i ho repartirem entre els damnificats. I això és el que es va fer.
Déu-n'hi-do, una trama interessant. És allò que si aquí a Catalunya fóssim americans i tinguéssim un Hollywood, això seria un gran argument per una pel·lícula d'intriga.
No solament és una pel·lícula d'intriga, sinó que té un final absolutament sorprenent, tota aquesta història, és una història molt llarga, té un final molt sorprenent, que no desvelaré ara, perquè és com un thriller, però el que per nosaltres, tant pel Lluís com per mi, el més interessant és que és l'enfrontament polític més important que protagonitza el Tarradellas i Montserrat contra el franquisme després de la Guerra Civil.
Doncs, déu-n'hi-do, totes aquelles persones que vulguin saber quin és aquest final el podran descobrir amb el llibre La riuada de Franco, dels autors Ferran Sales, amb qui hem estat parlant, i Lluís Sales. Per part nostra, només dir-li que ha estat un plaer escoltar tota aquesta història, i bé, i felicitar-los els dos, perquè imagino que per haver fet aquest llibre hi ha una tasca d'investigació important al darrere.
Sí, realment hi ha hagut una investigació que ha durat un any, però abans d'acabar m'agradaria, ja que sou l'emissora de Sant Cugat, de l'àrea de Sant Cugat, explicar-vos una petita història que afecta la ciutat de Sant Cugat.
Endavant.
Sant Cugat no va patir la riuada, però sí va patir indirectament els efectes perniciosos de la riuada. I Sant Cugat va protagonitzar una petita història que mai es va aclarir. Una família de Sant Cugat sabia que uns familiars seus havien mort a la riuada, no sé si a Sabadell, si a Terrassa, a Sarroví, en algun d'aquests llocs, i que s'havia salvat un nen petit. I van estar seguint durant mesos i mesos i mesos les petjades d'aquest nen, i es té la sospita, perquè s'han trobat els papers de la investigació policial, que aquest nen va acabar a Alemanya. I com és que aquest nen va acabar a Alemanya? Això és una incògnita, però no és una incògnita banal. Vull dir, va haver-hi moltes famílies que van oferir cèntims per tindre orfes de la riuada. Dit d'una manera clara, per comprar orfes de la riuada.
Estem parlant de comprar nens, adoptaments il·legals, directament.
Absolutament. I aquest nen, i aquests I aquests familiars, que devien de ser oncles, que tenen nom i cognom, que estaven buscant aquest nen, eren de Sant Cugat.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, és una història que no crec que deixi ningú indiferent. No sé si aquí pot haver-hi un segon llibre.
Jo el que no... Això no és un llibre exhaustiu, és un llibre que entre obert ha deixat mig obertes moltes portes. Ha donat una mirada diferent a la Riuada. El que nosaltres desitgem és que vinguin uns altres historiadors que continuïn burxant i que s'arriba fins al final.
I tant que sí, perquè tots són uns temes que hem tractat molt interessants, com d'una catàstrofe, doncs després hi ha qui en vol treure profit i hi ha qui doncs vol posar-hi solucions. Diguéssim que és un bon exemple de com la humanitat reacciona davant doncs, de fets com aquests, dels quals avui commemorem els 50 anys. Senyor Sales, ha estat un plaer parlar amb vostè i conèixer doncs, aquests detalls que, bé, com vostè deia, la majoria d'investigacions s'han centrat en els fets posidurs d'aquest 25 de setembre de l'any 62, però que van tenir unes altres conseqüències dins el règim, polítiques i, per què no, també socials. Moltes gràcies per explicar-nos-ho.
A vostè, bon dia.
Adeu i bon dia.